Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dilluns 12 de maig del 25. El dia comença amb sol, en general, a les nostres comarques, encara amb la presència d'algunes restes de nuvolades, de certa inestabilitat. Però vaja, de moment el dia el comencem, això sí, amb cel parcialment serè, però amb fred. Han baixat les temperatures, Aniol. Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel. Doncs sí, han baixat les temperatures. Tenim ara mateix 3 graus sota 0 a Vall de Núria. En tenim 4 ja de positius a Molló, 5 graus a Das, a Camprodon i a Ribes de Freser, 8 a Olot, a Ripoll, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, també a Santa Pau i a Vic, 10 graus a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 11 a Girona, 12 graus a Amer, també a Banyoles, 15 a Figueres i 16 graus a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps.
Doncs esperem un matí de cel assolellat en general, amb alguns núvols residuals al vessant nord del Pirineu i dispersos per la meitat nord del litoral. El sol ajudarà la formació de nuvolades d'evolució que a partir del migdia descarregaran una nova tongada de xàfecs més probables al llarg i a l'entorn de la serralada prelitoral del Pirineu i també del Prepirineu. Seran localment moderats, potser algun d'intens, i no es descarta que vinguin acompanyats de calamarsa. Els registres més abundants es calculen a l'interior del nord-est, Pont de Bar, per damunt dels 2.200 metres. El nou episodi de precipitació continuarà la tendència gairebé ininterrompuda de dies de pluja d'aquest mes de maig.
Així està la previsió meteorològica de cara a les properes hores. No acabem de fer net. És el que té el mes de maig. Pel maig, cada dia un raig.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Ripollès és una de les comarques que ha respost millor a la crida de solars de la Generalitat per construir habitatge social.
Dels 665 solars posats a disposició pels municipis catalans, 16 han sorgit de 7 pobles ripollesos. La demanda de la comarca és clara. Els micropobles, però, consideren la mesura insuficient i reclamen altres ajuts per mobilitzar el seu parc d'habitatge.
Escoltem Enric Pérez, és membre del gabinet de la consellera de Sílvia Paniquer.
Penso que el Ripollès, tots els municipis, tots els alcaldes, el Consell Comarcal, estem molt alineats d'intentar aprofitar al màxim aquestes fórmules que es posin sobre la taula des de la Generalitat.
Els alcaldes dels municipis de l'Alta Garrotxa creuen que abans de pensar en un parc natural a la zona caldria redactar el pla especial que fa tant temps que esperen.
El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat va apuntar la creació d'un parc com a mesura reguladora d'aquest entorn tan delicat.
Escoltem a Lluís Abel, és l'alcalde de Montagut i Oix.
També ho he sentit, però jo oficialment com a alcalde ningú m'ha transmès res. I confio que si es va avançant amb aquesta idea ens puguin tenir en consideració atès el pes específic que té el municipi de Montagut i Oix.
Oberta una línia d'ajudes per la gestió forestal sostenible.
Les dona el Centre de Propietat Forestal i des del Consorci de l'Alta Garrotxa recomanen als propietaris privats acollir-s'hi, especialment pensant en zones com l'Alta Garrotxa, on més del 90% del territori és privat.
La directora del Consorci és Sara Sánchez.
Gestió forestal a l'Alta Garrotxa és molt difícil per temes d'accessibilitat. Ens trobem situacions en què la fusta, el seu preu s'ha devaluat molt, cada cop costa més que els propietaris puguin treure un rendiment, i per això el Centre Propietat Forestal, que és un organisme que pertany a la Generalitat de Catalunya, treu sempre, cada any o periòdicament, unes ajudes per la gestió forestal sostenible en finca privada.
Camprodon crea el Centre de la Imatge, una iniciativa a través de la qual volen conservar la història gràfica del poble.
Funcionaran voluntaris que seleccionaran i digitalitzaran les imatges que se cediran a l'Ajuntament.
L'alcalde és Xavier Guitart.
Per això s'ha fet d'aquesta manera, perquè sempre tot el que sigui el recull tant digital com d'imatges sempre quedi en poder de l'Ajuntament de Camprodon i no de l'associació. L'associació simplement seran els que faran la gestió i es cuidaran de seleccionar i de digitalitzar aquest fons.
Rècord participatiu al Robolot amb més de mig miler d'estudiants.
La 24a edició del Robolot ha tingut projectes relacionats amb l'energia verda i la sostenibilitat, entre d'altres. També s'ha aprofitat per parlar sobre la intel·ligència artificial i com funciona realment amb la presència d'experts internacionals. Durant dos dies, el coneixement de la robòtica didàctica s'ha centrat a Olot.
Escoltem el president de Robolot, és Toni Moreno.
Fa dues edicions ningú en parlava i en realitat és molt important saber utilitzar-la, però és encara més important saber el que és i com funciona. De forma que enguany hi tenim doncs un de les persones que més saben com funciona per dintre a nivell didàctic, que és Gesmònic, que no només farà coses, sinó que farà una xerrada aquí a Olot sobre intel·ligència artificial, no com utilitzar-la, sinó una demostració realment com funcionaria per dintre.
L'equip de govern de l'Ajuntament l'Ajuntament d'Olot descarta fer un forfet de museus.
El regidor de Cultura, Josep Quintana, assegura que el preu dels museus és assequible i que no es fan favoritismes a cap de les propostes museístiques de la ciutat.
Hi ha una competició entre els museus, sinó que treballem conjuntament per explicar la ciutat i per tenir una oferta, diguéssim, cultural i també pels visitants. Actualment els museus d'Olot ja tenen un preu únic, tots els tres museus, Can Trinxeria, el museu i el Sant Ten, ja hi ha un forfet, diguéssim.
Josep Quintana respon d'aquesta manera al PSC d'Olot, que apostava per la creació d'una proposta única per accedir als museus de la ciutat. I Ripoll tanca avui la Festa Major de Sant Eudald després d'un cap de setmana intens on els actes han compartit protagonisme amb la pluja.
Malgrat això, els ripollesos i els visitants han sortit al carrer i han gaudit de totes les celebracions, on només s'ha hagut de suspendre una activitat per problemes tècnics relacionats amb les fortes pluges de la matinada del diumenge.
En Xavier Formatger és regidor a l'Ajuntament de Ripoll.
Aquest any, a diferència de l'any passat, que vam tindre un temps espectacular, molta sol de calor, aquesta vegada Sant Eudald s'ha fet una mica la guitza i ens ha acompanyat amb la pluja. Tot i així, hi ha alguns moments, com ahir a les Sabaneres, que es va respectar, però ahir a la nit vam haver de fer unes petites modificacions per acabar bé els concerts. I bé, ara esperar el que resta de Festa Major.
El Cor de Mussant porta a Olot una edició plena de música, tradició i moltes novetats. Del 28 de maig a l'1 de juny, Olot serà l'escenari del 34è Festival Internacional de la Cor de Mussant.
Ho farà grups com Manra, Fetus o Elèctrica d'Arna i propostes innovadores i participatives com un concurs de cultura popular o un concert des del Terrat.
De fet, un dels elements imprescindibles del festival és la cabreta, que de nou tornarà a sortir pels carrers d'Olot, ho explica el director del festival, Albert Borrell.
I a més, aquest any, per fer-la més grossa, hem decidit convidar a gent. I tindrem dos convidats, un de dins, de la Garrotxa, i un de fora. El de dins serà la bruixa Maigarda, la bruixa del Mallol, que també acompanyarà la cabreta, no sé si per davant o per darrere, però ja mirarem aviam com ens entenem. I en algun dels flancs també hi tindrem el Ball de Pastorets de Vilafranca, acompanyats de Bufalodre, que ja aprofitant que són aquí, doncs veurem una mica l'essència del que és el Ball de Pastorets, que és molt important, crec, veure aquestes expressions de les comparses de més cap al sud, que tenen aquesta manera diferent de gestionar les festes majors, que no pas les que fem doncs més cap aquí al nord.
I a Sant Joan de les Abadesses, en el marc del bicentenari del naixement del compositor santjoaní Jaume Nuno, l'Ajuntament ha impulsat diversos actes per commemorar l'efemèride.
Un d'aquests serà un concert amb obres de música inèdites del compositor al Conservatori del Liceu. Entre els altres actes destacats també hi haurà la reedició de la biografia del músic i també la presentació del gegant de Jaume Nuno.
Escoltem l'alcalde de Sant Joan, és en Ramon Roquer.
En què combinarem el propi concert, peces inèdites de Jaume Nuno, explicades i contextualitzades per seguir una mica també la seva trajectòria i vida. També ho combinarem amb imatges per fer una mica més amè. No serà un concert molt llarg, però sí que serà la primera vegada que posem doncs, en coneixement les obres i la música de Jaume Nuno com a tal.
8 i 8, anem als esports. El Camprodon s'imposa en el derbi contra el Camp de Bànol en un partit molt important per als dos equips, ja que tots dos s'estan jugant un lloc al play-off.
Amb aquesta victòria, el Camprodon està una mica més a prop d'aconseguir una bona posició a la taula amb només una jornada restant per donar per acabada aquesta temporada.
El tècnic del Camprodon és Manel Puigverd.
Hem fet un molt bon partit, penso jo. Realment l'equip ha jugat doncs, molt equilibrat, sabent molt bé el que havíem de fer, sobretot trobant una miqueta l'home lliure, i això ens hem sent capaços de generar superioritats amb basculacions i amb entrades, i penso que hem fet una molt bona primera part, tot i tenir l'inici l'enterrament, doncs hem tingut una errada amb sortida de pilota del porter i ens han fet una vesel i s'han posat per davant, però la veritat és que avui hem d'estar contents perquè l'equip ha jugat molt bé i ha tingut la paciència i no s'ha posat nerviós i hem seguit jugant, i al final hem tingut un resultat positiu.
I victòria del Bosc de Tosca, que haurà de puntuar l'últim partit si vol acabar segon classificat.
Doncs sí, això, segona catalana, tercera victòria del Sant Joanenc, que el situa a la part alta amb 54 punts, i a quarta catalana a la Vall d'en Bas, guanya els Joanetes i tanca els play-off d'ascens.
I l'hoquei Olot remunta 1-3 i arribarà a l'última jornada amb opcions de jugar al play-off d'ascens.
En una segona part brillant, els de Ràfols i Piera han tornat a demostrar davant del Palafrugell el per què segueixen vius en la lluita per pujar de categoria.
I avanço que és molt, molt complicat fer-ho molt més bé del que hem fet aquest any. Al final ens podem tirar encara el partit aquí a casa amb el Lloret, no gaire res més. La resta de s'han perdut només 5 partits, ens en queda un, 5 partits en tota la temporada. D'aquests 5 partits, 4 amb la gent que ha estat ocupant les places de dalt. Crec que són números molt, molt, molt bons.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són les 8 i 10, esteu escoltant els 5 minuts més. El Ripollès és una de les comarques que ha respost millor a la crida de solars feta per la Generalitat amb la intenció de construir habitatge de caire social.
Dels 665 solars posats a disposició pels municipis catalans, 16 han sorgit de 7 pobles ripollesos. La demanda de la comarca és clara. Els micropobles, però, consideren la mesura insuficient i reclamen altres ajuts per mobilitzar el seu parc d'habitatge.
Informa Joan Manel Robles.
Dels 665 solars proposats pels ajuntaments catalans per fer-hi 21.300 habitatges, 16 solars són del Ripollès, amb espai per a 238 habitatges. Els han ofert 7 municipis, 4 dels 5 més poblats, Ripoll, amb més de 3 solars, Can de Bànol, amunt, Camprodon també amunt i Sant Joan de les Abadesses amb 5 parcel·les i la caserna de la Guàrdia Civil que ha pogut incloure amb la línia que oferia la mateixa convocatòria per a grans rehabilitacions. Pel que fa als micropobles s'hi han sumat Molló amb 3 solars, Vilallonga de Ter amunt i Planoles amb 2. Enric Pérez és membre del gabinet de la consellera Sílvia Paneque.
Penso doncs, que el Ripollès, tots els municipis, tots els alcaldes, el Consell Comarcal, estem molt alineats a intentar aprofitar al màxim aquestes fórmules que es posin sobre la taula des de la Generalitat.
A l'Ajuntament de Queralbs li hagués agradat oferir solars, però la seva orografia no deixa espai per a més. La seva alcaldessa, Imma Constans, reclama a la Generalitat ajuts per la rehabilitació o el canvi d'ús.
Cal continuar treballant des de la Generalitat, des de la Conselleria, per trobar fórmules que possibilitin que aquests micropobles o entorns més rurals també puguin fer a vegades petites rehabilitacions, antigues rectories, antigues escoles, habitatges de mestres, bé, aquesta tipologia a vegades doncs, que els ajuntaments més petits poden tenir, doncs poder fer aquestes rehabilitacions.
Dels 327 micropobles que hi ha a Catalunya, només 15 han ofert solars edificables a la Generalitat i 3 són ripollesos. Des de l'Associació de Micropobles consideren que aquesta primera iniciativa del govern ha estat pensada sobretot per al món urbà.
I en matèria mediambiental, els alcaldes dels municipis de l'Alta Garrotxa creuen que abans de pensar en un parc natural a la zona caldria redactar el pla especial que fa tant temps que esperen.
El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat va apuntar la creació d'un parc com a mesura reguladora d'aquest entorn tan delicat.
Gerard Puigdemont.
Fa uns mesos el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, anunciava la intenció de la Generalitat de crear nous parcs naturals, entre els quals el de l'Alta Garrotxa. Des del Consorci de l'Alta Garrotxa admeten haver rebut aquesta proposta, saben que està sobre la taula, però creuen que el que cal és gestionar el mentrestant i dotar econòmicament i implementar accions del Pla Especial de l'Alta Garrotxa, aprovat fa 4 anys, tot i que actualment segueix intervingut pel Tribunal Suprem. En parlen Sara Sánchez, directora del Consorci, i Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya, president del Consell Comarcal i president del Consorci de l'Alta Garrotxa.
L'Alta Garrotxa té un pla de protecció aprovat i el que hem de fer ara mateix és pensar en el mentrestant. Hi ha un consorci que està gestionant l'espai natural protegit, que la Generalitat és membre, i aleshores hem de veure, el que hem de fer és dotar, diguem, el consorci per poder executar aquest pla de protecció de la mà de la Generalitat, i si un dia arriba la declaració de parc natural, doncs serà un canvi, diguem, segurament hi haurà canvis, però al final el que necessitem ara nosaltres és preocupar-nos del mentrestant. No?
Jo no sé si un altre dia ha de ser ni ha de ser-hi. De moment el que tenim és el Consorci de l'Alta Garrotxa amb un pla especial aprovat, i el que hem de fer en aquests moments dotar-lo perquè puguem anar fent les coses que convenen, no? Si més endavant es planteja el parc natural, escolta'm, ja se n'anirà parlant, però primer el que hem de fer és dotar aquest.
Des del Consorci de l'Alta Garrotxa asseguren que cal implementar educació ambiental, reforçar el sistema de vigilància, renaturalitzar l'espai i donar eines de suport al desenvolupament de la ramaderia, entre altres accions. Fa unes setmanes l'alcalde de Montagut i Oix, l'Isabel, es mostrava una mica molest per com es va assabentar de la intenció de la Generalitat. Demana almenys que es tingui en compte els ajuntaments i a la gent de l'Alta Garrotxa si es decideix tirar endavant el parc natural.
També ho he sentit, però jo oficialment com a alcalde ningú m'ha transmès res i confio que si es va avançant amb aquesta idea ens puguin tenir en consideració atès el pes específic que té el municipi de Montagut i Oix.
L'Alta Garrotxa és l'espai natural protegit més gran del Prepirineu, amb gairebé 33.000 hectàrees de terreny.
I no deixem encara els espais verds, perquè s'ha obert una línia d'ajudes per la gestió forestal sostenible.
Les dona el Centre de Propietat Forestal i des del Consorci de l'Alta Garrotxa recomanen als propietaris privats acollir-s'hi, especialment pensant en zones com l'Alta Garrotxa, on més del 90% del territori és privat.
Els propietaris privats poden sol·licitar l'ajuda per a la gestió forestal. Se subvencionen actuacions com la millora i construcció de vials per a la gestió forestal sostenible, actuacions silvícoles per a l'adaptació al canvi climàtic, regeneració de sureres i millora de masses forestals i actuacions silvopastorals per a una gestió eficient. Des del Consorci de l'Alta Garrotxa expliquen que són unes ajudes importants i pensades per àrees com l'Alta Garrotxa. En parla Sara Sánchez, directora del Consorci.
La gestió forestal a l'Alta Garrotxa és molt difícil per temes d'accessibilitat. Ens trobem situacions en què la fusta, el seu preu s'ha devaluat molt. Cada cop costa més que els propietaris puguin treure un rendiment i per això el Centre Propietat Forestal, que és un organisme que pertany a la Generalitat de Catalunya, treu sempre, cada any o periòdicament, unes ajudes per la gestió forestal sostenible en finca privada. Això és molt important perquè l'Alta Garrotxa, per exemple, més del 90% del territori és privat. Per tant, estem dinamitzant a través d'aquests ajuts la gestió forestal.
Degut al carboneig i el nombre de masses alzines en mal estat, l'Alta Garrotxa és una de les àrees on més falta fa fer gestió forestal. Des del Consorci de l'Alta Garrotxa admeten que no és fàcil per als propietaris fer aquest tipus de gestió, però demanen als privats que aprofitin ajudes com aquestes.
La qüestió de biodiversitat és una qüestió de protecció del sòl, és una qüestió de regulació hídrica, és una qüestió de prevenció d'incendis. Per tant, hi ha molts objectius que realment recomanen que hi hagi una gestió forestal sostenible darrere per poder-los assolir. No vol dir que tot l'espai s'hagi de fer gestió forestal, la totalitat de l'espai, però en la gran part de l'espai requereix d'una gestió forestal per assolir aquests objectius.
Un dels objectius del Pla Especial de l'Alta Garrotxa és la sostenibilitat i la gestió dels boscos.
A Camprodon creen el Centre de la Imatge, una iniciativa a través de la qual volen conservar la història gràfica del poble.
Funcionaran voluntaris que seleccionaran i digitalitzaran les imatges que se cediran a l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Camprodon ha donat llum verda al nou Centre de la Imatge, el SIC, un servei que servirà d'aglutinador de les fotografies i imatges que s'han anat prenent al municipi al llarg dels anys, amb la voluntat de crear un fons que pugui ser consultable pels veïns a dia d'avui. Per fer-ho, el consistori ha aprovat per unanimitat la creació del centre i, posteriorment, crearà l'Associació de Foment del Centre de la Imatge, una entitat formada per voluntaris que recolliran i digitalitzaran les imatges que cedeixin als veïns i altres entitats, seleccionant aquelles que siguin d'interès per al fons municipal. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
Per això s'ha fet d'aquesta manera, perquè sempre tot el que sigui el recull tant digital com d'imatges sempre quedi en poder de l'Ajuntament de Camprodon i no de l'associació. L'associació simplement seran els que faran la gestió i es cuidaran de seleccionar i de digitalitzar aquest fons.
Un conveni entre l'Ajuntament i l'associació permetrà després fer-hi aportacions econòmiques i dotar l'entitat d'un espai des d'on treballar.
A Olot, el PSC havia demanat, recordem-ho, ara fa uns dies, la creació d'un forfet. Doncs bé, l'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot descarta fer aquest forfet que demanava el PSC. El regidor de Cultura, Josep Quintana, assegura que el preu dels museus ja és assequible i que no poden fer cap mena de favoritisme amb ningú.
El regidor de Cultura i Educació, Josep Quintana, respon a la petició del PSC d'Olot de crear un forfet per a tots els museus de la ciutat, tot dient que els preus que tenen actualment els museus d'Olot són assequibles.
No hi ha una competició entre els museus, sinó que treballem conjuntament per explicar la ciutat i per tenir una oferta, diguéssim, cultural i també pels visitants. Actualment els museus d'Olot ja tenen un preu únic, tots els tres museus, Can Trinxeria, el museu i el que s'entén, ja hi ha un forfet, diguéssim, que a més vacas, que és de 3 euros, vull dir que és supereconòmic i el preu de l'espai creat també és molt i molt assequible per tothom.
El regidor de Cultura diu que tots els equipaments museístics disposen d'un equip de comunicació excel·lent i assegura que una dada que ho avala és que l'any passat es va fer rècord de visitants als museus d'Olot. Quintana creu que els museus del centre d'Olot ja estan fent la funció de dinamitzar el barri vell i ho atribueix a la bona feina que es porta fent a l'àrea de cultura des de fa anys.
Són les 8:20, rècord participatiu al Robolot en més de mig miler d'estudiants. La 24a edició del Robolot ha tingut projectes relacionats amb l'energia verda i la sostenibilitat, entre d'altres, però també han aprofitat per parlar sobre intel·ligència artificial i com funciona realment amb la presència d'experts internacionals. Durant dos dies, el coneixement de la robòtica didàctica s'ha centrat a la capital de la Garrotxa.
S'ha celebrat la 24a edició del Robolot al Pavelló Firal. L'esdeveniment ha tractat temes d'actualitat aplicant la robòtica per adreçar-los i donar-los una solució. El president de Robolot Team, Toni Moreno, parla sobre la implicació de la intel·ligència artificial en la robòtica i la importància d'entendre com funciona internament.
Fa dues edicions ningú en parlava i en realitat és molt important saber utilitzar-la, però és encara més important saber el que és i com funciona. De forma que enguany hi tenim doncs, una de les persones que més saben com funciona per dintre a nivell didàctic, que és Gesmònic, que no només farà coses, sinó que farà una xerrada aquí a Olot sobre intel·ligència artificial, no com utilitzar-la, sinó una demostració realment com funcionaria per dintre.
Els joves de les escoles han portat projectes de tot tipus, fins i tot cotxes en miniatura, amb l'objectiu de fer fora el contrincant, el que seria un sumo robòtic. Un alumne de l'Institut d'Escola Greda, Nil Bernal, explica el seu projecte.
Ha estat una mica difícil dissenyar, o sigui, programar els sensors, els de, que detecten la línia negra, per exemple, perquè o feia ombra o tenia, bueno, sortia amb molts problemes i... Bueno, al final ho hem acabat aconseguint més o menys, però ha estat difícil.
Més de 200 escoles han col·laborat amb Robolot. Els millors projectes s'han portat al pavelló i 400 estudiants han vingut fins a Olot en aquesta jornada.
Doncs anem de festa major perquè Ripoll avui ja la tanca. Ripoll tanca avui la festa major de Sant Eudald després d'un cap de setmana intens on els actes han hagut de compartir protagonisme amb la pluja.
Malgrat això, els ripollesos i els visitants han sortit al carrer i han gaudit de totes les celebracions. Només s'ha hagut de suspendre una activitat per problemes tècnics relacionats amb les fortes pluges de la matinada de diumenge.
Carolina Ríos.
La colla gegantera de Ripoll ha estat l'encarregada del pregó de festa major i, per tant, de donar el tret de sortida d'aquesta festivitat. A més, durant aquesta jornada també s'ha fet la presentació dels Eudalets, quatre capgrossos en uno a Sant Eudald. Seguidament, els Diables de Ripoll han fet la tradicional traca d'inici. Ens parla Xavier Formatger, regidor de l'Ajuntament.
Ara és positiva. Aquest any, a diferència de l'any passat, que vam tindre un temps espectacular, molta sol de color, aquesta vegada Sant Eudald s'ha fet una mica la guitza i ens ha acompanyat amb la pluja. Tot i així, hi ha alguns moments, com ahir a les Sabaneres, que es va respectar, però ahir a la nit bé, tinc que fer unes petites modificacions per acabar bé els concerts. I bé, ara esperar el que resta de festa major i que tothom disfruti i gaudeixi, i almenys ara que el que falta, que Sant Eudald ens respecti.
Els concerts, les habaneres i fins i tot les activitats per la mainada o la novetat d'aquest any del Correbars ha fet vibrar Ripoll aquest cap de setmana. Per la seva banda, la missa solemne és un dels moments més destacats d'aquesta celebració, en la qual ha participat una gran afluència de públic. Després hi ha hagut un ball dels gegants que, després de gairebé dos mesos de feina de restauració, han tornat a donar vida als carrers de la vila. Ho explica Lluís García, de la Comissió de Festes de Ripoll.
Divendres com dissabte, amb totes les novetats que vam fer, amb els eudalets, amb el Correbars, han tingut molt, molt bona rebuda. L'únic que va saber una mica de greu va ser la pluja, que ens va fer parar a l'escenari principal a les 3 de la nit. Però la festa no va parar, els ripollesos van tenir festa i avui, la nit de diumenge, serà mítica també. Ha quedat certificat que els ripollesos, no és que ens agradi la pluja, però ens és igual si plou per festa major, perquè fins que no vam haver de parar per problemes tècnics i elèctrics, a la gent hi continuava, tot i que plogués, vull dir... Molt contents dels ripollesos i de com han encarat la nit plujosa.
L'amenaça de la pluja ha fet aturar una estona la dansa dels clavells, però així i tot s'hi ha pogut fer amb una mica de normalitat. Una edició més, Sant Eudald ha portat pluges per a la seva celebració, però això no ha representat cap impediment per als ripollesos.
Anem als esports. El Camprodon s'imposa en el derbi contra el Camp de Bànol en un partit molt important per als dos equips, ja que tots dos estan jugant un lloc al play-off.
Amb aquesta victòria, el Camprodon està una mica més a prop d'aconseguir una bona posició a la classificació amb només una jornada restant per donar per acabada aquesta temporada.
La Unió Esportiva Camprodon ha aconseguit una victòria clau en el derbi de tercera catalana contra el Camp de Bànol amb un resultat final de 2-1. En un partit molt complicat, ja que tant el Camprodon com el Candes estan jugant la possibilitat de jugar el play-off. Tot i que els camprodonins han començat per sota el marcador, han acabat imposant-se en els minuts finals. Ens parla Manel Puigbert, entrenador del Camprodon, i Eric Palomo, entrenador del Camp de Bànol.
Fet un molt bon partit, penso jo. Realment l'equip ha jugat doncs, molt equilibrat, sabent molt bé el que havíem de fer, sobretot trobant una miqueta la mà lliure, i això ens ha, hem sigut capaços de generar superioritats amb basculacions i amb entrades, i penso que hem fet una molt bona primera part, tot i tenir l'inici l'enterrament, doncs hem tingut una errada amb sortida de pilota del porter i ens han fet una passada i ens s'han posat per davant, però la veritat és que avui hem d'estar contents perquè l'equip ha jugat molt bé i ha tingut la paciència i no s'ha posat nerviós i hem seguit jugant. Al final hem tingut aquest resultat positiu.
El Camp de Bànol s'ha avançat al marcador al primer minut, aprofitant una distracció del porter del Camprodon i gràcies a Gerard Anguita, que ha estat l'encarregat de signar el primer i únic gol del conjunt d'Eric Palomo. Malgrat la ràpida reacció del Camp de Bànol, no han aconseguit mantenir la concentració, un error que els camprodonins han aprofitat.
I bé, estem fotuts. Res, curiosament, quan pitjor hem estat, que s'ha tingut la primera part, hem pogut aguantar el 0-1 amb un gol que hem fet només de començar. I el que té el futbol, quan pitjor estàvem, hem guanyat nosaltres la primera part, i quan crec que hem estat més bé, que ens han generat menys i hem tingut a arribar al desemperit, ens han fet els dos gols. Vull dir, potser no el còmput global del partit és just, però sap greu perquè quan semblava que podíem estar millor i fer el 0-2, doncs ens han arribat dos gols molt seguits i se'ns escapen 3 punts.
Al minut 73, Lluís Espar ha aconseguit retallar distàncies en el primer gol dels camprodonins gràcies a una passada d'Eduard Martínez, i només 2 minuts després, Joel González ha fet el 2-1 definitiu, culminant una jugada que li ha donat la victòria al Camprodon. Amb aquesta victòria, el Camprodon ara només necessita guanyar el següent partit contra el Serinyà, però segurament continuarà mantenint la segona o tercera posició. Tot depèn dels resultats de les últimes jornades. Mentrestant, el Camp de Bànol seguirà en la lluita en el partit contra el Sarrià.
Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones sortides laborals? Vine a informar-te dels diferents cicles de formació de grau mitjà a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Construcció, producció agropecuària, jardineria i floristeria, elaboració de productes alimentaris, instal·lacions elèctriques i automàtiques, manteniment electromecànic, mecanització, confecció i moda, cures auxiliars d'infermeria. Del 23 al 30 de maig, presentació de sol·licituds pels cicles formatius mitjà i superior. Més informació al web inslagarrotxa.cat i el 972-26-22-00. Institut La Garrotxa, formació de qualitat i en futur.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, en Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
I aquí el cafetó.
Gràcies. No, no, si jo no em queixo. L'Àlex ja m'ajuda molt a casa.
Ajuda, diu. Com si fes voluntariat.
A veure, quan cal alguna cosa, només li he de...
Oh, en sèrio? Creus que recordar-li és feina teva?
Hosti, tia, a veure, l'Àlex sempre fa... Bueno, fa... Ai, perdona, posa'm una copa millor. Everybody
say... Fes el test a olotaeducació.cat i descobreix si a casa aneu a mitges. Pots guanyar entrades per espectacles culturals i esdeveniments esportius a Olot.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972-680477.
Amb la primavera, arriba la botigueta Olot. Ves a la moda amb marques com O'Neill, Nudie Jeans, Partou, Lillian Scott, Fete, Reigns, Nus, Lederhosen, Mutaki, Katyn, Ben Sherman i moltes més. Del 30 d'abril al 17 de maig, de dilluns a dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 8. Dijous 1 de maig, obert. La botigueta primavera. El passatge Honorat Vilamanyà 11 al polígon Les Mates. Segueix-nos també a Facebook i a Instagram, La Botigueta Olot.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
También esto pasará. Tierras perdidas y enemigos.
Cines Olot. Un món de pel·lícula. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Recapitulem tota la informació. Bon dia i bona hora. Són 8:45 d'aquest dilluns 12 de maig del 25. El Ripollès és una de les comarques que ha respost millor a la crida de solars de la Generalitat per construir habitatge social.
Dels 665 solars posats a disposició pels municipis catalans, 16 han sorgit de 7 pobles ripollesos. La demanda de la comarca és clara. Els micropobles, però, consideren la mesura insuficient i reclamen altres ajuts per mobilitzar el seu parc d'habitatge.
Escoltem Enric Pérez, és membre del gabinet de la consellera de Sílvia Paneque.
Penso doncs, que el Ripollès, tots els municipis, tots els alcaldes, el Consell Comarcal, estem molt alineats d'intentar aprofitar al màxim aquestes fórmules que es posin sobre la taula des de la Generalitat.
Els alcaldes dels municipis de l'Alta Garrotxa creuen que abans de pensar en un parc natural a la zona caldria potenciar molt més el pla especial, que per cert encara continua encallat als tribunals.
El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat va apuntar la creació d'un parc com a mesura reguladora d'aquest entorn tan delicat.
Escoltem a Lluís Abel, és l'alcalde de Montagut i Oix.
També ho he sentit, però jo oficialment com a alcalde ningú m'ha transmès res i confio que si es va avançant amb aquesta idea ens puguin tenir en consideració atès el pes específic que té el municipi de Montagut i Oix.
Oberta una línia d'ajudes per la gestió forestal sostenible.
Les dona el Centre de Propietat Forestal i des del Consorci de l'Alta Garrotxa recomanen als propietaris privats a acollir-s'hi, especialment pensant en zones com l'Alta Garrotxa, on més del 90% del territori és privat.
La directora del Consorci és Sara Sánchez.
La gestió forestal a l'Alta Garrotxa és molt difícil per temes d'accessibilitat. Ens trobem situacions en què la fusta, el seu preu s'ha devaluat molt, cada cop costa més que els propietaris puguin treure un rendiment, i per això el Centre de Propietat Forestal, que és un organisme que pertany a la Generalitat de Catalunya, treu sempre cada any o periòdicament unes ajudes per la gestió forestal sostenible en finca privada. Això és molt important perquè l'Alta Garrotxa, per exemple, més del 90% del territori és privat, per tant estem dinamitzant a través d'aquests ajuts la gestió forestal.
Camprodon crea el Centre de la Imatge, una iniciativa a través de la qual volen conservar la història gràfica del poble.
Funcionaran voluntaris que seleccionaran i digitalitzaran les imatges que se cediran a l'Ajuntament.
L'alcalde és Xavier Guitart.
Per això s'ha fet d'aquesta manera, perquè sempre tot el que sigui el recull tant digital com d'imatges sempre quedi en poder de l'Ajuntament de Camprodon i no de l'associació. L'associació simplement seran els que faran la gestió i es cuidaran de seleccionar i de digitalitzar aquest fons.
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot descarta fer un forfet de museus.
El regidor de Cultura, Josep Quintana, assegura que el preu dels museus és assequible i que no es fan favoritismes a cap de les propostes museístiques de la ciutat. Josep Quintana respon d'aquesta manera al PSC d'Olot, que apostava per la creació d'una proposta única per accedir als museus de la ciutat.
Hi ha una competició entre els museus, sinó que treballem conjuntament per explicar la ciutat i per tenir una oferta, diguéssim, cultural i també pels visitants. Actualment els museus d'Olot ja tenen un preu únic, tots els tres museus, que en Trinxeria, el museu i el que s'entén, ja hi ha un forfet, diguéssim, que a més que és de 3 euros, vull dir que és supereconòmic i el preu de l'espai creat també és molt i molt assequible per tothom.
Rècord participatiu al Robolot en més de 500.000 d'estudiants.
La 24a edició del Robolot ha tingut projectes relacionats amb l'energia verda i la sostenibilitat. També s'ha aprofitat per parlar sobre intel·ligència artificial i com funciona realment amb la presència d'experts internacionals. Durant 2 dies el coneixement de la robòtica didàctica s'ha centrat a Olot.
Escoltem el president del Robolot, és Toni Moreno.
Fa 2 edicions ningú en parlava i en realitat és molt important saber utilitzar-la, però és encara més important saber el que és i com funciona, de forma que enguany hi tenim doncs una de les persones que més saben com funciona per dintre a nivell didàctic, que és Gesmònic.
Ripoll tanca avui la festa major de Sant Eudald després d'un cap de setmana intens on els actes han compartit protagonisme amb la pluja.
Malgrat això, els ripollesos i els visitants han sortit al carrer i han gaudit de totes les celebracions. Només s'ha hagut de suspendre una activitat per problemes tècnics relacionats amb les fortes pluges de la matinada del diumenge.
Aquest any, a diferència de l'any passat, que vam tindre un temps espectacular, molta sol de calor, aquesta vegada Sant Eudald s'ha fet una mica la guitza i ens ha acompanyat amb la pluja. Tot i així, hi ha alguns moments, com ahir a les Havaneres, que es va respectar, però ahir a la nit vam haver de fer unes petites modificacions per acabar bé els concerts.
És en Xavier Formatger, regidor de l'Ajuntament de Ripoll. I el Cor de Mussà porta a Olot una edició plena de música, tradició i, sobretot aquest any, moltes novetats.
Del 28 de maig a l'1 de juny, Olot serà l'escenari del 34è Festival Internacional de la Cornamusa. Ho farà grups com Manram, Fetus o Elèctrica d'Arma i propostes innovadores i participatives com un concurs de cultura popular o un concert des del terrat.
De fet, un dels elements imprescindibles del festival és la cabreta, que de nou tornarà sortir pels carrers d'Olot, però no ho farà sola.
I a més, aquest any, per fer-la més grossa, hem decidit convidar a gent. I tindrem dos convidats, un de dins, de la Garrotxa, i un de fora. El de dins serà la bruixa Maigarda, la bruixa del Mallol, que també acompanyarà la cabreta, no sé si per davant o per darrere, però ja mirarem aviam com ens entenem. I en algun dels flancs també hi tindrem el Ball de Pastorets de Vilafranca, acompanyats de Bufalodre, que ja aprofitant que són aquí, doncs veurem una mica l'essència del que és el Ball de Pastorets.
I ja que parlem de cultura, en el marc del bicentenari del naixement del compositor Sant Joan i Jaume Nonó, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha impulsat diversos actes per commemorar l'efemèride.
Un d'aquests serà un concert amb obres de música inèdites del compositor al Conservatori del Liceu. Entre els altres actes destacats també hi haurà la reedició de la biografia del músic i també la presentació del gegant de Jaume Nonó.
L'alcalde de Sant Joan és Ramon Roquer.
En què combinarem el propi concert, peces inèdites de Jaume Nonó, explicades i contextualitzades per seguir una mica també la seva trajectòria i vida. També ho combinarem amb imatges per fer una mica més amè. No serà un concert molt llarg, però sí que serà la primera vegada que posem doncs, en coneixement les obres i la música de Jaume Nonó com a tal.
Esports, el Camprodon s'imposa en el derbi contra el Camp de Bànol en un partit molt important per als dos equips, ja que tots dos estan jugant un lloc al play-off.
Amb aquesta victòria, el Camprodon està una mica més a prop d'aconseguir una bona posició a la taula amb només una jornada restant per donar per acabada aquesta temporada.
El tècnic del Camprodon és Manel Puigverd.
Hem fet un molt bon partit, penso jo. Realment l'equip ha jugat doncs, molt equilibrat, sabent molt bé el que havíem de fer, sobretot trobant una miqueta l'home lliure, i això hem set capaços de generar superioritats amb basculacions i amb entrades, i penso que hem fet una molt bona primera part, tot i tenir l'inici l'enterrament, doncs hem tingut una errada amb sortida de pilota del porter i ens han fet una vesalina, s'han posat per davant, però la veritat és que avui hem d'estar contents perquè l'equip ha jugat molt bé i ha tingut la paciència i no s'ha posat nerviós i hem seguit jugant. Al final hem tingut un resultat positiu.
Victòria del Bosch de Tosca, que haurà de puntuar l'últim partit si vol acabar segon classificat.
La tercera catalana, victòria del Sant Joanenc, que el situa a la part alta amb 54 punts, i a quarta la Vall d'en Bas guanya els Joanetes i tanca els play-offs d'ascens.
I l'hoquei Olot remunta 1-3 i arribarà a l'última jornada amb opcions de jugar al play-off d'ascens.
En una segona part brillant, els de Ràfols i Piera han tornat a demostrar davant del Palafrugell el per què segueixen vius en la lluita per pujar de categoria.
Escoltem a Miquel Ràfols.
Ja avanço que és molt, molt complicat fer-ho molt més bé del que hem fet aquest any. Al final ens podem tirar encara el partit aquí a casa amb el Lloret, no gaire res més. La resta de s'han perdut només 5 partits, ens en queda un, 5 partits en tota la temporada. D'aquests 5 partits, 4 amb la gent que ha estat ocupant les places de dalt. Crec que són números molt, molt, molt bons.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. Es desencalla el Pacte Nacional per la Llengua, que govern, partits i entitats signaran en concret aquest dimarts, però no tots s'hi han apuntat.
El signaran el PSC, Esquerra i els Comuns, després que Junts i la CUP se'n van despenjar per discrepàncies amb les polítiques d'Illa.
L'incendi de Vilanova i la Geltrú, que va provocar el núvol tòxic, té gran cara dies a extingir-se.
L'anàlisi de l'aire descarta la presència de partícules contaminants en l'ambient per l'incendi a l'empresa de Vilanova i la Geltrú, que va obligar a confinar 150.000 veïns durant 7 hores.
Lleó 14 crida a aturar la Tercera Guerra Mundial. Mundial per parts, diu, des del balcó del Vaticà.
Robert Prevost ha fet la pregària del Regina Coeli davant de 100.000 fidels a Sant Pere.
D'altra banda, Zelensky repta Putin a trobar-se cara a cara a Turquia i vol un alto al foc a partir de dilluns.
La decisió arriba després de les pressions de Donald Trump al president d'Ucraïna perquè acceptés la proposta de converses de Putin.
I Hamas anuncia que alliberarà el soldat israeliano nord-americà Eden Alexander.
L'alliberament de l'últim presoner amb ciutadania dels Estats Units encara viu a la franja és una prioritat per l'administració Trump.
Esports, el Barça es torna a emportar un clàssic frenètic i acarícia la Lliga, 4-3.
L'equip blaugrana refà de la desfeta a Milà i remunta un 0-2 per situar-se a 7 punts del Madrid a falta de 9 per disputar-se.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a la previsió meteorològica perquè avui fa una miqueta de fred. Temperatures.
Doncs avui tenim 2 graus sota 0 a Vall de Núria, tenim 4 a Molló, 5 graus els tenim a Das, a Camprodon, també a Ribes de Freser, 8 graus ja a Ripoll, a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Vic, 10 a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 11 graus a Girona, 12 a Amer i a Banyoles, 14 a Figueres i 15 a Roses.
Temps, Dani Ramírez.
Després de les pluges importants del cap de setmana, amb un temps variable i tempestes fortes, amb calamar-se fins i tot, recordem ahir a Cassà de la Selva, 71 litres per metre quadrat de matinada i van caure doncs 7 litres a Olot, 10 a la Vall d'en Bas, 6 a Vic. Doncs avui ha refrescat un dia més. Temperatura prou baixa per trobar-nos al mes de maig. Per exemple, 3 graus a Olot, 2 de positius a Puigcerdà, 0 a G, o 1 sota 0 a Das, a l'aeròdrom, fins a 3 sota 0 a Tosa i 2 sota 0 a Núria. Un ambient doncs una mica fred. Doncs avui el dia serà novament variable, inestable a la tarda. Matí, migdia, amb clarianes, després d'alguna boira, i a la tarda tot això es torna a capgirar, amb tempestes i ruixats que localment poden ser forts, novament amb pedra o calamar-se. Cap a la Costa Brava Sud, poca pluja. Cap a la Cerdanya, poca pluja. La resta, doncs, xàfecs i tempestes podrien ser fortes entre l'Alt Empordà, sobretot, la Garrotxa i potser per l'Estany Nord del Gironès. Una tempesta pot superar els 20 o 30 litres per metre quadrat i novament amb pedra o calamar-se. Temperatures de dia suaus, màximes de 18, 20, 22 les més altes, però després amb les tempestes refrescarà notablement, una pluja que pot arribar a partir de les 4 o 5 de la tarda fins allà a les 8 del vespre. I demà, dia de sol, a tarda una tempesta, novament, més probables a comarques interiors i fins al prelitoral, i dimecres el mateix. Per tant, seguim amb aquesta ratxa de tempestes i ruixats, sobretot comarques interiors, però compte que avui arribarien també cap a l'Alt Empordà.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia. L'energia que et recompensa.
Quantes vegades no sentim dir que falten llauners, que falten artesans, que falten persones d'oficis tradicionals que, amb el temps, per algun o altre motiu, s'han anat perdent, però són més necessaris que mai. A la Garrotxa existeix el PTT, els plans de transició al treball, pels quals demà ja és l'últim dia per apuntar-se de cara al proper curs. Saludem en Biel Mussoll, que és un dels tutors del PTT de la Garrotxa. Què tal, Biel? Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
D'entrada, explica'ns què és exactament, o què són exactament els PTTs.
Doncs mira, el PTT és un centre educatiu públic cofinançat per l'Ajuntament d'Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa i la Generalitat de Catalunya, i doncs el que fem és formar joves que no s'han tret l'ESO o que no han cursat, i tenim dos principals objectius. Un, que els alumnes puguin tornar a estudiar a través d'un cicle formatiu de grau mitjà, per tant, els hi acreditem l'accés a cicles formatius, i per altra banda, doncs, els ensenyem de forma inicial una professió, com bé deies. Aquí al PTT de la Garrotxa oferim comerç i atenció públic, fontaneria, mecànica industrial i cuiner i serveis de restauració.
Quins són els requisits que han de tenir aquests estudiants per poder accedir a aquests estudis?
Doncs principalment ganes, moltes ganes d'aprendre, de fer un canvi i després no tenir l'ESO com a requisit. El ser un centre públic és educació universal i per tant qualsevol jove, tingui papers o no tingui papers, pot accedir i pot formar amb nosaltres.
Una mica, com arriben aquests estudiants? Perquè, clar, moltes vegades, quan veus que acadèmicament no te n'acabes d'en sortir, el desencís, diguem que impera, no?, una mica en el nostre caràcter. Com arriben? En quina situació arriben i quin suport necessiten?
Sí, normalment arriben una miqueta desmotivats, portes molts anys doncs, que les coses no li estan anant bé a nivell acadèmic, moltes vegades també arrosseguen problemes d'àmbit doncs, social, familiar i diverses problemàtiques que han anat acompanyant, no?, que les coses no acabin anant bé. Després, una miqueta la forma de treballar amb ells, primer de tot és des del vincle, des de crear entre els docents i ells doncs, una bona relació on ells puguin confiar i a partir d'aquí doncs, buscar una formació molt pràctica on ells hi vegin des del primer dia un sentit i a partir d'aquí doncs, treballar mica en mica i anar assolint, anar fent passets, una miqueta de formiga, però per aconseguir doncs, un canvi al llarg del curs.
Has estat parlant d'aquesta formació pràctica. Quin és el grau d'implicació de les empreses?
Doncs justament el PTT de la Garrotxa no tindria sentit sense les empreses. Com veus, els perfils professionals tenen molta sortida professional i els alumnes, després de tot el que és la formació, tant teòrica com pràctica, han de fer una última part del curs, que és on estem ara, el tercer trimestre, doncs, per fer unes pràctiques en empresa. Per tant, tots els nostres alumnes acaben fent pràctiques en una empresa i això vol dir que tenim relació amb desenes d'empreses de la comarca que també són part imprescindible de la formació dels nostres joves.
Calen més empreses que s'hi involucrin?
Jo crec que el més que calen és que quantes més empreses s'involucrin i moltes més empreses formen part del procés formatiu d'aquests joves, doncs millor. Realment tenim la sort que tenim un teixit empresarial a la Garrotxa molt, molt compromès i de faltar coses no ens en falten. El que passa que és obvi que quantes més en participin, doncs més ampli serà el nostre teixit i relacional en aquest sentit.
Poden venir-hi també estudiants d'altres comarques del voltant?
Sí. De fet, ens diem Petit de Garrotxa perquè estem a la Garrotxa i a Olot, però poden venir qualsevol jove de qualsevol comarca del voltant sempre i quan pugui arribar, òbviament. Sí que és veritat que per temes de barem es dona més puntuació a l'hora d'accedir als joves que són de la comarca de la Garrotxa.
Molt bé, doncs Vial Mussoll, tutor del PTT, recordem, demà s'acaba el termini per inscriure's. Què han de fer aquelles persones interessades?
Doncs adreçar-se al PTT, ja sigui a través de la pàgina web, a través del telèfon, i demanar-nos informació, doncs, fer el procés de preinscripció. És molt senzill. Si algú té qualsevol mena dubte, només ens va dir o venir directament presencialment aquí al nostre seu i li donarem un cop de mà. I això sí que és molt important. Com que és l'aplicatiu de preinscripció és de la Generalitat de Catalunya, els terminis són molt clars i qui no s'hagi apuntat demà doncs quedarà fora del procés de preinscripció.
Doncs vinga, encara tenim temps de fer-ho. Vial Mussoll, moltíssimes gràcies. Bon dia.
A vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Podríem dir que és un dels grans himnes populars de Catalunya, sobretot si ho mirem des del punt de vista més contemporani. L'elèctrica d'Arma trepitjarà els escenaris d'Olot. El Cornamusà porta a Olot una edició plena de música, tradició i moltes novetats. Del 28 de maig fins a l'1 de juny, Olot serà l'escenari del 34è Festival Internacional de la Cornamusa. Ho farà amb grups com Manran, Fetus o la companyia Elèctrica d'Arma i propostes innovadores i participatives com un concurs de cultura popular o un concert des del terrat. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
El Cornamus Am, organitzat pel Tiler, tornarà a omplir Olot de música d'arrel amb una programació que combina grans noms com Manran, Elèctrica d'Arma i Cristian Di Fiore, Cul de Sac o Bufalodra, amb activitats familiars, propostes lúdiques i espais per descobrir, com sempre, la cultura popular. Enguany, el festival posa èmfasi en la inclusió, començant per un gest simbòlic però molt significatiu. Albert Borrell, director del festival, explica que la tocada d'inici anirà a càrrec d'una dona, la sacaire Raquel Pasqual, un fet inèdit fins ara.
El fet que sigui una dona, insisteixo, és molt important perquè no hi ha gaires dones sacaires. De fet, hi ha poca presència de la dona a la música tradicional, si més no, en les cobles de ministrers, i per això creiem que s'ha de celebrar aquest fet.
Una de les novetats destacades és el concert des de dalt, un format inèdit que porta la música al terrat de la casa Gaietà Vila, just davant del balcó dels Espans. L'actuació anirà a càrrec del grup Santa Mandra, que presentarà el seu nou senzill No tinc respostes, que ha comptat amb la participació dels ministres de l'Escola de Música d'Olot. L'altra novetat és el Català Saps, un concurs de cultura popular en format Kahoot, una activitat que està pensada per joves i famílies amb l'objectiu de divulgar coneixement de forma lúdica. Aquesta, però, no serà l'única novetat participativa.
I com a última novetat presentarem el Tendal, que el Tendal serà un espai que hi haurà a la plaça del Cornamus Am on la gent es podrà expressar cada dia en relació amb algun tema concret que triarà el públic d'Instagram.
A més de 30 anys d'història, el Cornamus Am segueix reinventant-se sense perdre l'essència que el va veure néixer, celebrar la música tradicional amb una mirada oberta i creativa. Si voleu consultar tota la programació del festival, ho podeu fer al web d'Olot Cultura.
Ens acostem a 3:15. En el marc del bicentenari del naixement del compositor santjoaní Jaume Nunó, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha impulsat diversos actes per commemorar l'efemèride.
Un d'aquests serà un concert amb obres de música inèdites del compositor al Conservatori del Liceu. Entre els altres actes destacats també hi haurà la reedició de la biografia del músic i també la presentació del gegant de Jaume Nunó.
Judit Espert.
Nascut l'any 1824 a Sant Joan de les Abadesses, Jaume Nunó va ser un compositor reconegut mundialment i autor de l'himne nacional mexicà. En el marc del bicentenari del naixement del músic santjoaní, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està organitzant diversos actes per commemorar l'efemèride. El concert se celebrarà el dimarts 3 de juny a les 7 del vespre i comptarà amb una selecció d'obres musicals inèdites del compositor santjoaní, tal com explica l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer.
En què combinarem el propi concert, peces inèdites de Jaume Nunó, explicades i contextualitzades per seguir una mica també la seva trajectòria i vida. També ho combinarem amb imatges per fer-ho una mica més amè. No serà un concert molt llarg, però sí que serà la primera vegada que posem en coneixement les obres i la música de Jaume Nunó com a tal.
L'Ajuntament ha posat un autobús a disposició dels veïns i veïnes perquè puguin assistir al concert. Coincidint amb la data del seu naixement, al setembre es presentarà la reedició de la biografia de Jaume Nunó, que es va presentar el 2010, commemorant el bicentenari de la independència de Mèxic.
Presentarem una actualització del llibre que ja vam editar el 2010 amb la celebració, en aquell cas era el bicentenari de la independència de Mèxic. Per tant, un llibre actualitzat, revisat, ampliat, que jo crec que després de pràcticament, bueno, aquests 15 anys ja que fa, no?, que es va presentar aquell llibre, doncs ja tocava.
Una de les propostes més destacades del bicentenari és la presentació del nou gegant de Jaume Nunó. El gegant serà la parella de la gegantessa Remedios Varo, vinculada al poble d'Anglès. El nou gegant està previst que es presenti coincidint amb la festa del Grito.
Per què en el mar del Grito, no? Perquè tindrem a Sant Joan, gràcies al Grito, molta comunitat mexicana, i és precisament el marc, el format, que jo crec que és més adequat per presentar una parella de gegants, no? De
fet... Finalment, el consistori també està treballant en un documental de Jaume Nunó que recollirà la vida i la transcendència del músic per Sant Joan i també per Mèxic i altres indrets on Nunó va deixar la seva empremta.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Esports, victòria del Bosc de Tosca, que haurà de puntuar l'últim partit si vol acabar segon classificat. A tercera catalana, victòria del Sant Joanenc, que el situa a la part alta amb 54 punts, i a quarta, la Vall d'en Bas guanya els Joanetes i tanca els play-off descents.
Doncs sí, ja queda només una jornada per acabar les temporades en el futbol amateur. A segona catalana, victòria del Bosc de Tosca, 3-0 contra el Calaguidó, i que el situa en aquesta segona posició. Victòria importantíssima també de l'Abadesenc, 3-1 contra el Sant Jaume Olot B, un Sant Jaume que ja és campió, i l'Abadesenc que no depèn d'ell per aconseguir la permanència en aquesta segona catalana. A tercera, els nostres garrotxins no s'hi juguen massa res. Victòria del Sant Joanenc per 1-3, que situa en la part alta de la classificació amb 54 punts, i victòria important del Camprodon en el derbi contra el Campdevànol, un Camprodon que jugarà l'última jornada a Serinyà i que, per tant, depèn d'ell mateix per jugar al play-off. La Mer ja és campió d'aquesta segona catalana. A quarta catalana, també resultats favorables dels nostres garrotxins. La Vall d'en Bas guanya 5-2 als Joanetes i tanca ja la seva presència en aquestes posicions de play-off. Per tant, Sant Pere Martí, Hostoles i també la Vall d'en Bas seran els tres equips garrotxins que competiran per pujar de categoria.
I l'hoquei Olot remunta 1-3 i arribarà a l'última jornada amb opcions de jugar al play-off descens. En una segona part brillant, els de Ràfols i Piera han tornat a demostrar davant del Palafrugell el perquè segueixen vius en la lluita per pujar de categoria. A la primera part, domini visitant amb 1-3, que podia fer pensar en el pitjor. A la represa, l'hoquei Olot ha marcat 4 gols en 5 minuts i s'ha endut la victòria. Dissabte vinent, última jornada de Lliga, tot plegat, diu Miquel Ràfols, és una bogeria.
I avanço que és molt, molt complicat fer-ho molt més bé del que hem fet aquest any. Al final ens podem tirar encara el partit aquí a casa amb el Lloret, no gaire res més. La resta de s'han perdut només 5 partits, ens en queda un, 5 partits en tota la temporada. D'aquests 5 partits, 4 amb la gent que ha estat ocupant les places de dalt. Crec que són números molt, molt, molt bons.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Si ho has escoltat bé, compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot. La teva òptica de confiança.
Anem acabant. Ho deixem aquí. Gràcies per la confiança. Ens acostem a les 9 avui. Encara farà falta que agafem el paraigua perquè les pluges continuaran sent protagonistes a partir de la tarda. Demà hi tornem a la mateixa hora. Salut a tothom. Bon dia.